El govern espanyol despenalitza l'ús terapèutic del cànnabis. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Consumir marihuana o els seus derivats per combatre els efectes secundaris del tractament d'un càncer o el dolor crònic és habitual, però fins ara era il·legal. El Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia autoritzar-ho, Natàlia Ramon.
L'objectiu és donar alternatives terapèutiques a pacients a qui els tractaments convencionals no els funcionen.
Més detalls, Madrid, Dani Sanzeaja.
Bon dia. Ara, una demanda dels pacients i dels professionals ha celebrat la ministra de Sanitat. Mònica García ha explicat que el cànnabis només es podrà dispensar en hospitals i sota vigilància mèdica i, de moment, per a un nombre limitat de malalties que s'anirà ampliant.
Pero en un futuro creemos y consideramos que seguramente estas indicaciones se amplíen según la evidencia científica también se vaya ampliando. Todo esto se va a realizar en el entorno hospitalario, bajo prescripción, con seguimiento clínico individualizado, por supuesto, y por supuesto vamos a asegurar la eficacia, la eficiencia y la seguridad de los tratamientos.
Totes les reaccions de la comunitat mèdica al Catalunya migdia d'avui, el dia que ha començat amb prou normalitat el tall de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Montcada Bifurcació.
De fet, els usuaris fins i tot confien que amb autobús aniran més ràpid que no pas amb tren i que molts reclamen més freqüències.
Anem a Centelles, Nàtia Dell.
Bon dia, sí, exacte, és el cas de la Garriga, que demana més busos directes, tants com trens tenia. Com deies, l'arrencada d'aquest macrotall sense precedents, que durarà 16 mesos, ha anat raonablement bé, diu Govern i Renfe, tret d'un tall de Vic a la Garriga que s'ha resolt en 3/4 d'hora. El que millor ha funcionat, els busos directes, fins al punt que molts usuaris, com dèieu, ja han deixat clar que prefereixen aquesta opció, que és molt més fiable que no pas el tren.
Avui, 7 d'octubre, es compleixen 2 anys dels atacs de Hamas contra Israel del 2023.
La resposta de Netanyahu, una ofensiva contra Gaza encara en marxa, ha estat titllada de genocidi per un comitè d'experts de les Nacions Unides.
Enviat especial a Jerusalem, Vicent Mifsud.
Els bombardejos israelians sobre Gaza han continuat en aquest segon aniversari i han deixat una desena de morts més, tot mentre els israelians recorden les prop de 1.200 víctimes mortals del 7 d'octubre amb cerimònies íntimes i reclamen l'alliberament dels 48 ostatges que hi queden a la franja, mentre es negocia el seu alliberament a Egipte. Optimisme en els primers contactes, segons els mediadors.
Al Catalunya migdia d'avui ens fixarem també en l'informe Talis de l'OCDE sobre educació que subratlla l'estrès del professorat català.
Per la diversitat a les aules, la falta de disciplina i la sobrecàrrega de feina.
I us explicarem un estudi coliderat per l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya que ha aconseguit no només frenar, sinó revertir l'Alzheimer en ratolins.
Ho publica Nature amb el dubte de fins a quin punt es podrà aconseguir el mateix efecte en éssers humans.
Tot això el dia que comença el debat de política general al Parlament.
El president Salvador Illa l'obrirà aquesta tarda posant l'accent en la crisi de l'habitatge, però també s'hi parlarà, entre d'altres, de llengua, d'immigració i de finançament. Junts, a més, vol que el PSC assumeixi el conflicte entre Catalunya i l'Estat.
Parlament, Jordi Corbalan.
Bon dia. En contrast amb la normalitat que proclama el govern de Salvador Illa, tal com ha avançat 3cat.info, Junts vol que el PSC assumeixi que la llei d'amnistia és la prova més clara de l'existència d'un conflicte polític profund entre Catalunya i l'Estat. El debat també servirà per calibrar la sintonia entre el govern i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, de cara a la negociació dels pressupostos per l'any que ve.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, avui protagonista important al Tot Costa.
Després de la derrota del Barça amb el PSG i el Sevilla, passarà pel Tot Costa Deco, el director esportiu del club. La conversa l'han tinguda fa una estona i al Catalunya migdia podrem sentir per això un fragment on valora el moment esportiu que està travessant l'equip. I aquesta nit el Barça debuta a la Champions femenina, el Johan, amb el Bayern de Munic. El partit es juga a les 9 i des de 8:45 podreu seguir-lo a la TDG.
Sàpiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Maribel García.
Bon dia, doncs ara força tranquil·la. Només veiem una petita cua a l'autopista del Maresme, la C32, a l'altura de Mataró, en sentit nord, a compte per si hi ha alguna possible incidència en aquesta zona, i a la B30, lateral de la P7, aturant-se, com sol passar bona part del dia, a l'altura de Barberà del Vallès, en direcció Tarragona, i també a Bellaterra, direcció Girona.
I ara temps pel temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Què hem d'esperar les pròximes hores, Francesc Mauri?
Doncs bona tarda. Hem d'esperar una temperatura, com a mínim, ara, a la tarda, hores centrals del dia, molt i molt confortable. Podríem dir que calor suau, caloreta, fa uns minuts, el Priorat, el Baix Llobregat, el Barcelonès, la Conca de Barberà, el Vallès, amb valors actuals entre els 25 i 27 graus. Són algunes de les més altes. En conjunt, esperem una tarda amb una forquilla entre els 23 i 26, 27 a gran part de Catalunya. Demà també, fins i tot un pèl més, i la propera nit, tot i ser bastant fresca, no ho serà tant com l'anterior. Això sí, núvols prims fotogènics, tarda d'un cel entelat que demà segurament aniran a més amb ressol o sol espantat.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts del dia que el govern espanyol ha aprovat l'ús terapèutic del cànnabis. Un ús que fins ara no estava regulat, només metges especialistes podran receptar-lo i únicament es dispensarà en hospitals. El Ministeri de Sanitat vol que sigui una alternativa per tractar els efectes secundaris que pateixen pacients de càncer o d'esclerosi, per exemple, i deixa la porta oberta a ampliar el seu ús per altres malalties. Anem cap a Madrid. Dani Sanzeja, bon dia.
Hola, bon dia.
I a partir de quan es podrà començar a receptar?
Doncs el Ministeri de Sanitat calcula que d'aquí 3 mesos els metges ja podran receptar tractaments amb cànnabis. Serà un cop l'Agència Espanyola dels Medicaments publiqui la formulació i la dosi exacta del tractament i un primer llistat d'usos terapèutics autoritzats que la ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta anar ampliant.
Hablamos de situaciones muy concretas en los que este abanico terapéutico se amplía, como puede ser en casos que, de pacientes que puedan tener dolor crónico, pacientes que puedan tener espasticidad o algunos casos de epilepsia, o también personas que sufren náuseas y vómitos posteriores a la quimioterapia. Pero en un futuro creemos y consideramos que seguramente estas indicaciones se amplíen según la evidencia científica también se vaya ampliando.
El reglament que es publica demà al BOE estableix que només un metge especialitzat podrà fer receptes i que el tractament amb cànnabis només es podrà obtenir des de les farmàcies dels hospitals. A més, els laboratoris també estaran obligats a declarar que l'origen del cànnabis és legal. La ministra de Sanitat ha assegurat que es compleix així amb una demanda de professionals i de pacients. A Espanya, l'ús medicinal del cànnabis no estava regulat, a diferència d'altres països com Alemanya o Itàlia. Sí que estava permès la venda d'alguns derivats com el cannabidiol o CBD per a usos cosmètics.
Doncs aquesta regulació de l'ús mèdic del cànnabis s'ha rebut de forma positiva entre el col·lectiu mèdic, però amb algun advertiment de les contraindicacions. A l'espera de l'aprovació definitiva, s'espera que el decret allunyi els malalts de la compra de marihuana al mercat negre. Miquel Jarque.
És el cas del cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Eduard Vieta, que adverteix dels perills del THC, el principi psicoactiu de la marihuana.
Estem d'acord en regular el consum del cànnabis amb finalitats mèdiques, però pensem que pot facilitar una drecera que no s'aplica a altres medicaments. Assumim que el cànnabis és una substància natural, quan en realitat té molts components comentats a través d'enginyeria genètica, i que el que realment acaben podent promoure són problemes de salut com psicosi o com addiccions.
Fonts mèdiques consultades per Catalunya Ràdio admeten que informalment alguns metges plantegen sovint als pacients, sobretot en casos de malalties oncològiques i de pal·liatius, la marihuana com una opció per mitigar el dolor.
Doncs aquesta és la notícia d'un dia, marcat també pel tall de l'R3 de Rodalies entre Montcada, Bifurcació i la Garriga. Unes obres que es fan per desdoblar un tram de via on s'ha superat, i aquest tall s'ha superat aquest matí sense cap ensurt important. Només a primera hora, un problema de senyalització a l'estació de Vic ha interromput 3/4 d'hora la circulació de trens, però el dispositiu de combinar tren i autobús ha funcionat. Els usuaris confien més en els autocars que en el servei que històricament ha ofert el tren a la línia, que és la més maltractada de la xarxa per les constants avaries. Des que ha començat el servei, tenim a l'estació de Centelles, punt principal d'intercanvi del tren al bus, la Nati Adell. Nati, com ha anat?
Oh.
Hola, bon dia. El matí ha estat tranquil, a diferència d'ahir no hi ha hagut caos. Han anat sortint busos cada mitja hora cap a Barcelona, que no s'han omplert ni en hora punta, busos directes, però també busos que fan parades a tots els municipis, trajecte que ja s'ha fet més feixuc. Els usuaris no s'han refiat del tren, per això confien aquests mesos a anar millor amb els autobusos.
Pues bueno, tindrem que passar-ho, però bueno, massa temps.
Comença la moguda, perquè vaig a l'Hospitalet, vull dir que em queda trosset, eh? Però jo crec que amb els busos anirem millor, perquè últimament amb la Renfe era inaguantable.
Marc Genera és portaveu de la plataforma d'usuaris perquè no ens fotin el tren. Diu que és incomprensible que calguin 16 mesos per desdoblar 17 quilòmetres.
A dir, fa molt poca obra per un tall tan llarg. I això ho trobem molt lamentable i ens sentim sols de que la Generalitat no estigui batallant aquest front.
L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha demanat més busos directes en hora punta i la consellera de Territori, Silvia Paneque, li ha contestat que s'ho miraran.
A les hores punta, entre les 6 i les 9 del matí, la freqüència del pas dels autobusos ha de ser cada mitja hora. No pot ser que hi hagi un bus cada hora, perquè hi ha molta gent que ha d'alterar la seva vida familiar, els temes de conciliació.
A la Garriga, que se'ns havia traslladat a aquesta qüestió, sí, veiem que realment cal, ho implementarem.
La prova de foc, però, serà aquesta tarda amb l'acumulació dels desajustaments de tot el dia.
I mentrestant, a Barcelona, el punt de connexió dels autobusos amb Renfe i el metro és a l'estació de Fabri Puig. Martí Cunillà, Nascura, com ha anat aquí el moviment d'usuaris?
Doncs el moviment d'usuaris ha estat molt i molt tranquil aquest matí. De fet, només hi ha un fet que haguem de destacar i no té res a veure ni amb els usuaris ni amb el funcionament dels autobusos. I és que la web i l'aplicació de Rodalies continuen informant de la R3 com si el servei no s'hagués interromput. Renfe ha detectat una incidència i confia en poder resoldre-la en un màxim de 2 dies. Aquest és, com dèiem, segurament l'incident més destacable del matí. A banda, explicar-vos que l'estació del metro de Fabra i Puig ha tingut un 6% més de viatgers que dimarts passat, cosa que no ha suposat cap problema, segons ens han explicat els treballadors, perquè a primera hora del matí passa un metro cada 3 minuts. A més del metro, els usuaris també podien anar a agafar la línia R4 de Renfe, com aquests que venien de Vic i de Centelles.
Molt bé, la veritat, és que molt tranquil i molt bé. Has d'agafar el tren o el metro cap a l'Hospitalet.
Sí, 16 mesos, com ho veus?
Home, massa llarg, però si és per una millora...
Molt ràpid, molt còmode. Vaig a Sagrera i llavors el que faré o agafo metro o em fico dintre de Renfe i baixo una parada que és a Sagrera.
Has hagut de canviar rutina per venir?
Sí, una mica més d'hora. Millor som 20 minuts abans.
Tots els viatgers, tant els que venien a Barcelona com els que en marxaven, s'ho han pres amb molta filosofia.
Doncs he vingut una mica abans, perquè clar, com vaig venudant... Que estic confiada, perquè almenys aniré en bus fins a la Garriga, no aniré en tren. No m'aturaré a cada estació 5, 10, 15 minuts. Deixaré de sentir que em diguin, paradors està nova ordre.
Recordem que el tall de l'R3 afectarà uns 20.000 usuaris diaris i durarà 16 mesos.
Avui és 7 d'octubre i Israel recorda les gairebé 1.200 víctimes dels atacs de Hamas en el segon aniversari de la pitjor matança que ha viscut el país. L'exèrcit israelià, mentrestant, ha continuat bombardejant la franja de Gaza, on aquests 2 anys ja ha causat més de 67.000 víctimes mortals. Enviats especials a Jerusalem, Vicent Mifsud, amb el suport tècnic de Josep Forns. Bon dia.
Bon dia. Els bombardejos de les últimes hores han causat una desena de morts, segons fonts palestines, tot mentre les poblacions més pròximes a Gaza han concentrat les cerimònies de record a les víctimes, sobretot ofrenes florals on es van causar les massacres. Shavit va traslladar en ambulància alguns dels ferits en el festival Nova i després va saber que el seu fill estava entre els 100 morts al kibbutz Beri.
Vaig perdre el meu fill el 7 d'octubre. Per a nosaltres no és una data, és un dia negre.
No és un dia negre.
Shavit fa campanya per la tornada dels hostatges segrestats, però dona suport total a l'actuació del seu exèrcit a Gaza i diu que no entén les protestes arreu del món.
Qui va començar la guerra? Els terroristes. I els terroristes deien: expulsarem tots els jueus fora d'Israel. Crec que és el moment que Europa obri els ulls.
Time the Europe wake up.
Hamas ha aprofitat l'aniversari dels seus atacs per denunciar la passivitat internacional sobre el que està passant a Gaza.
I tot això, Vicent, mentre continuen a Egipte les negociacions entre les parts per posar fi a aquesta guerra. Què en sabem de l'evolució d'aquestes converses?
Que reprenen aquesta tarda i que, segons els negociadors, hi ha avanços significatius. Demà s'incorpora la delegació nord-americana encapçalada per Steve Witkoff. Egipte ha anunciat una reunió aquesta mateixa setmana en un país europeu per preparar el desplegament d'una futura força militar internacional a la franja i, segons Qatar, Hamas estaria disposat a cedir les armes i sempre que hi quedessin sota control palestí.
Ara falta un minut per un quart de tres. Farem una pausa per la publicitat. A la tornada us expliquem per què els mestres i professors catalans estan tan estressats.
Catalunya migdia.
Si el que t'agrada de l'hivern és tapar-te amb la manteta, tenir a les mans un cafè calentó i estar ben abrigat, potser a tu no t'agrada tant el fred. Tu vols escalfor. Per això a Obramat tenim totes les solucions de calefacció. Estufes, calderes, radiadors, aerotèrmia, terra radiant, accessoris i molt més al millor preu garantit. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Només queden 3 dies fins al 10 d'octubre. Bescanvia ara les teves accions de Banc Sabadell sense cost si ho fas a qualsevol oficina de BBVA o trucant al 800 080 032, siguis o no client. I independentment d'on tinguis dipositades les teves accions. És una oportunitat única i amb la nova oferta és encara millor. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Celebra l'aniversari de Carrefour al millor preu. Amb descomptes cada dia, com el 30% de descompte. Només el 7 d'octubre, en tota la fruita seca. Vàlid en hipermercats. Descompte en cupó bescanviable. No et perdis els nostres millors preus d'aniversari. Carrefour, el més bo al millor preu.
Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat sense poder-ho explicar a ningú. Com si truquessin per telèfon i ningú no contestés.
Hola, gràcies per despenjar el telèfon. Em dic Josep i m'agradaria explicar-te la meva història.
A la Fundació La Caixa acompanyem les persones grans perquè deixin de patir soledat en silenci. Descobreixeu a la trucada de la soledat.org.
Per un petit negoci, un autònom o una pime, no és gens fàcil parar. No és fàcil parar per dinar, per anar al gimnàs, ni tampoc el cap de setmana. Malgrat això, cal fer-ho. Para i vine a Biz Barcelona, el saló on trobaràs la inspiració, les eines i les connexions que faran evolucionar el teu negoci. T'esperem el 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Arriba al Liceu l'estrena nacional d'Agnaten, una òpera de Philip Glass. La història del faraó que revolucionà el món egipci. Del 16 d'octubre al 3 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Catalunya migdia.
Com us dèiem, Catalunya és la comunitat autònoma en què més docents asseguren tenir estrès. Ho diuen més de la meitat dels mestres i professors. I els motius principals són les dificultats per atendre la diversitat a les aules, per mantenir la disciplina i la sobrecàrrega laboral per les correccions i les avaluacions. Ho diu l'informe Talis de l'OCDE sobre ensenyament i aprenentatge, on han participat 57 països, Sara Canyete.
Sí, segons aquest informe, els docents que se senten més estressats són els de primària, un 55%, per sobre, per tant, dels de secundària. Si mirem els factors concrets, la meitat dels docents asseguren que els genera molt estrès les dificultats per atendre la diversitat a les aules, que aquí són més heterogènies que altres països de l'OCDE. Andreas Schleicher és el responsable d'educació de l'Organització Internacional.
La mentalitat dels professors necessita canviar d'ensenyar a tots els estudiants de la mateixa manera a proporcionar un suport diferenciat. No és només una qüestió de tècniques, sinó també del tipus d'actitud que tenen els professors.
També els generen estrès mantenir la disciplina a classes. Calcula que una de cada 5 hores es perden pel soroll i les interrupcions, i 8 de cada 10 docents expliquen que les han d'anar aturant per calmar els alumnes disruptius. Malgrat això, l'informe mostra que, a grans trets, el professorat està satisfet amb la seva feina, malgrat que són els docents menys satisfets de l'Estat amb el seu sou.
Per cert, Sara, avui hem sabut una cosa que podíem intuir veient les enquestes d'usos lingüístics, i és que l'alumnat català s'expressa millor en castellà que en català, malgrat que tenen un bon domini de les dues llengües. Això ho mostra els resultats de les proves orals que es van fer el curs passat a 6è de primària i 4 d'ESO.
Sí, uns resultats que s'han fet públics avui. El gruix dels alumnes se situa a la franja del notable, però els resultats també mostren que els alumnes d'ESO tenen més dificultats amb el català que els de primària. A final de l'ensenyament obligatori, aproximadament un de cada 5 alumnes de quart d'ESO encara té un lèxic pobre en català, mostra interferències amb el castellà o construeix oracions breus i senzilles, mentre que a primària aquesta xifra baixa al voltant del 15%. En una intervenció al Parlament s'hi ha referit la consellera d'Educació, Esther Niubó, que diu que són uns resultats positius, però que no es conformen.
El nostre alumnat acredita un nivell mitjà-alt de competència oral en català. Per tant, parlem d'un domini general satisfactori, amb presència fins i tot de bosses d'excel·lència que ens indiquen, en tot cas, que anem en la bona direcció.
El lèxic i la morfosintaxi són els dos aspectes amb els resultats més baixos, mentre que les millors notes són per l'adequació i la fluïdesa.
Doncs anem a demostrar que estudiar val la pena. Ja, fixeu-vos en això, un estudi col·liderat des de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l'IBEC, ha aconseguit revertir la malaltia d'Alzheimer en ratolins. La investigació, publicada a Nature, ha utilitzat un enfocament nou. No s'ha dirigit a les neurones, sinó al restabliment del sistema vascular del cervell, i més concretament de la barrera que regula aquest mecanisme de purificació a Barcelona.
Sí, ho han fet amb 3 dosis de nanopartícules intel·ligents. Els resultats en ratolins són molt rellevants, com assegura Lorena Ruiz Pérez, una de les responsables de la recerca.
Una hora després d'administrar la primera injecció, veiem una reducció d'amiloide beta del 50%. Després de 3 injeccions, hem vist una recuperació de les capacitats cognitives durant l'equivalent a 20 o 30 anys humans.
Tot i això, no és segur que l'efecte sigui el mateix en humans, com puntualitzen declaracions a 3CAT Info Salvador Massip, líder del grup de recerca en biologia de la neurodegeneració i l'envelliment de la Fundació Pasqual Maragall.
El problema de l'Alzheimer és que no hi ha cap model animal que sigui exacte al que veiem en humans. És una malaltia molt pròpia del nostre cervell. Llavors, tots els estudis que fem amb animals s'acosten, però no garanteixen que un cop traslladi aquests descobriments a humans tindrem el mateix tipus de resultats.
En aquest sentit, Massip recorda que els 2 primers fàrmacs aprovats contra l'Alzheimer aconsegueixen frenar per primera vegada la malaltia, però no ofereixen uns resultats tan positius com els que van donar en els assajos amb animals.
I més coses. El govern destinarà 4 milions d'euros en ajudes i subvencions a les granges afectades per la malaltia de la dermatosi nodular, que afecta vaques i bous. Aquest migdia, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als ramaders, assegurant-los que faran l'impossible perquè cap explotació hagi de tancar. Barcelona, Sara Riera.
Hola, bon dia. Demà arribarà un primer lot de vacunes procedent de França i aleshores ja començaran a punxar els animals. I a finals de setmana n'arribarà un altre, el més gros, procedent també de reserves europees. Per on començaran a vacunar? Doncs això ho estan tancant ara i constarà en el pla de vacunació que aquesta tarda enviaran a la Comissió Europea perquè el validi. En tot cas, que ningú dubti que es vacunaran els 90.000 caps de bestiar que hi ha a les 700 granges afectades, que són les que estan en el radi de 50 quilòmetres al voltant del focus inicial, el de Castelló d'Empúries. No es vacunarà on no hi hagi focus. Això s'ha volgut deixar avui molt clar, també. Avui s'han hagut de sacrificar 250 vaques de llet de la segona explotació on es va detectar el virus. A la de Castelló, aquesta que dèiem, aquest cap de setmana ja se'n van haver de matar 130. Malgrat tot, el conseller Ordeig ja ha garantit que ningú perdrà productivitat.
Farem lo impossible perquè cap explotació ni cap família hagi de plegar. D'acord? Per tant, anirem pactant amb el sector quines són les indemnitzacions que hem de donar, i això més o menys ho tenim ja enfocat. La idea és que avui, demà, puguem ja donar un missatge de quins barems utilitzarem per pagar les indemnitzacions per sacrifici, d'acord? Però també d'altres despeses, per exemple, de la part privada dels escorxadors.
Ara l'objectiu és contenir el brot perquè és una malaltia que es transmet molt ràpid entre vaques i bous. Per això es demana als ramaders que segueixin totes les recomanacions del departament i no moguin els animals durant ben bé un mes.
Doncs mentre esperen la vacunació, els ramaders continuen amb les restriccions de moviment de bestiar a 50 quilòmetres del primer focus. Anem cap a Girona. Laia Claret, això ja té conseqüències. Com els afecta?
Doncs havent d'aturar la feina de cop. Antoni Mas és ramader de Peralada, uns 3 quilòmetres del primer focus. Té una granja terracria, és a dir, té vaques prenyades. 2 mesos abans de parir li venen a buscar d'una altra granja de llet. Ara, no.
No sabem com haurà d'anar això. Entenim que estan a punt de parir i si no els poden venir a buscar serà un problema gros, això. Aquestes vaques fan més llet del que necessita el vedell i això la vaca no hi va pas bé. Pot agafar mamitis, bueno, serà un d'alta baix.
En David Bosch té la granja a la part afectada de la Garrotxa.
La nostra explotació està ubicada a Mieres, que estem dintre el radi de 50 quilòmetres del focus inicial, i portem els vedells a l'escorxador per fer la matança a Vic. Com que està fora del radi de 50 quilòmetres, no podem treure animals de la nostra producció i moure'ls fora del radi.
I més enllà del sector, per exemple, a la Fira de la Llet, a Vilobí d'Onyà, a la Selva, que comença el dia 16, no hi haurà vaques. No la volen cancel·lar, ho tenen tot a punt, però els faltarà un dels atractius.
Ara és 3:15. Fem una pausa per la publicitat, 30 segons, i anem cap al Parlament per explicar-vos què passarà aquesta tarda al debat de política general.
Catalunya migdia.
Et convido a una copa de cava. Quan ho dic, tinc en aquesta copa 150 anys de cultura, la saviesa de les llargues criances, l'excel·lència reconeguda arreu del món, les mans dels pagesos i pageses que barem en aquest trio únic, màgic i elèctric, el Macabeu, el Xarel·lo i la Parellada són el motor de la nostra viticultura. Estimo el cava.
Catalunya migdia.
Ja som aquí. Com us dèiem, la crisi de l'habitatge tornarà a marcar l'arrencada del segon debat de política general amb el president Salvador Illa al capdavant del govern. Serà d'aquí dues hores. El president de la Generalitat donarà el tret de sortida al ple més important de l'any, prometent més esforços en aquest àmbit, però també posarà el termòmetre als seus aliats parlamentaris per veure fins a quin punt hi pot comptar de cara a aprovar nous pressupostos. Comencem anant al Palau de la Generalitat per saber com prepara aquest debat el president Albert Prat. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, de fet, a aquesta hora està acabant de perfilar el seu discurs perquè durant tres dies Salvador Illa haurà de despatxar moltes carpetes, però per ell la de l'habitatge és prioritària. A partir de 4:45, des del faristol del Parlament, el president repassarà què ha fet durant el primer any de mandat i anunciarà noves promeses per construir més pisos i més ràpid. Els comuns i la CUP ja han dit que el collaran perquè dediqui més esforços al principal problema dels catalans. I a l'espera de conèixer l'anunci del president, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha celebrat que govern i oposició coincideixin.
Sí que alguns elements, com la matèria, en matèria d'habitatge, compartiríem que és un dels àmbits prioritaris d'actuació i, per tant, de que s'hi aboquin recursos suficients com perquè es puguin desplegar les polítiques vinculades a construir, no, aquest parc d'habitatge o d'altres polítiques que es puguin derivar.
El president també es prepara perquè els partits de la dreta i l'extrema dreta portin el debat de la seguretat al seu terreny i durant la seva primera intervenció Illa intentarà neutralitzar aquest discurs amb els resultats que ahir el conseller Albert Dalmau ja detallava al matí de Catalunya Ràdio. Ara veurà de parar especial atenció a les exigències d'Esquerra, el principal aliat del govern, per veure quin preu posen els republicans per començar a negociar els pressupostos.
I ara sí, anem cap al Parlament, on Junts vol que el PSC assumeixi el debat de política general, que hi ha un conflicte polític profund obert entre Catalunya i l'Estat. El debat també posarà a prova la sintonia entre el govern i els seus socis d'investidura. Parlament, Jordi Corbalan.
En contrast amb la normalitat que proclama el govern de Salvador Illa, tal com ha avançat Trescatinfo, Junts vol que el Parlament assumeixi que la llei d'amnistia és la prova més clara de l'existència del conflicte polític. La resolució que defensaran els de Puigdemont afegeix que l'amnistia completa és el primer pas imprescindible per a la resolució del conflicte i l'obertura d'un futur de diàleg i llibertat entre Catalunya i Espanya. Per això insten el govern espanyol a reclamar al poder judicial que apliqui l'amnistia de manera immediata i efectiva. Els de Puigdemont, que també volen que el Parlament assumeixi la literalitat del preàmbul dels acords de Brussel·les amb el PSOE, on s'explica tot el procés, prendran nota del que voti el PSC per quan hagin de decidir si trenquen amb Pedro Sánchez. El president del Parlament, Josep Rull, en parlava aquest matí a TV3.
I hem de fer reunions a Brussel·les i a Ginebra. Allò que acordem no té sentit que no tingui l'aval o que, al contrari, estigui obstaculitzat per al PSC aquí a Catalunya.
Esquerra acollirà el govern amb el finançament singular i també defensarà la gratuïtat universal del menjador escolar. Els comuns volen garantir per llei que no hi haurà compres especulatives d'habitatges i que el Parlament faci seu el Pacte Nacional per la Llengua. L'habitatge i la llengua centren també les preocupacions de la CUP. El Partit Popular, Vox i Aliança Catalana tornaran a posar com a prioritats la immigració i la inseguretat.
I encara parlant de política, el Tribunal Constitucional manté l'ordre de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont, però comença a estudiar la decisió del Suprem de no amnistiar-lo per malversació, Pilar García.
Doncs sí, han més a tràmit el recurs d'empara de l'expresident contra la decisió del Suprem i també els de Lluís Puig i Toni Comín. I han votat en contra els quatre magistrats conservadors. La decisió no s'espera fins passat Nadal. Alhora ha rebutjat la petició de Puigdemont perquè se suspengui immediatament l'ordre de detenció que hi ha contra ell. Però el tribunal obre peça separada. Ho traslladarà a les parts perquè hi diguin la seva i ja es preveu que la fiscalia s'hi oposarà i ho decidirà més endavant.
A França, la crisi política entra avui en una altra dimensió amb les primeres crítiques al president des del seu entorn. Gent pròxima a Macron, com els exprimers ministres Philippe i Attal, no amaguen discrepàncies i es comença a contemplar que no pugui esgotar el mandat Macron. Mentrestant, l'actual cap de govern, el dimissionari Le Cornier, ha convocat tots els partits abans no s'acabi l'ultimàtum del president. L'extrema dreta ja ha dit que no hi anirà. París, Isabel Galí.
El president el comencen a qüestionar des de les seves files i això sol dona la dimensió de la crisi política francesa.
L'home que ha estat més temps com a primer ministre de Macron, Édouard Philippe, ha suggerit al president que faci un pas al costat per desencallar la situació.
Quan aquest pressupost sigui adoptat, quan França tingui un pressupost, cosa que és indispensable, que anunciï que convoca unes eleccions presidencials anticipades, és a dir, que marxi immediatament després.
Philippe és líder d'un dels tres partits que formen la Macronia. L'altre, el també exprimer ministre, Gabriel Attal, diu que res d'eleccions i proposa un primer ministre de caràcter tècnic, però no entén els passos que està fent Macron. I els fins ahir socis de govern, els republicans, no volen ni sentir a parlar ja d'un sòcol comú macronista. Bruno Retailleau aquest matí a la Ràdio Europa.
El que descartem és que els republicans es dissolguin en la majoria macronista. La brúixola són els francesos.
Però aquest matí dèieu que no tanqueu la porta a una possible participació.
Amb una condició, que sigui un govern que jo anomenaria de cohabitació.
I a l'esquerra els socialistes s'han quedat sols demanant un govern que inclogui les seves propostes, però tampoc no han volgut participar en la reunió del nou Front Popular que va guanyar les eleccions del 2024. No volen de cap manera que se'ls associï amb la França insubmisa que reclama una destitució parlamentària del president.
De París a Madrid heu sentit els senyals horaris de 2:15 de 3. Des de fa uns minuts els bombers i els equips d'emergències treballen al centre de la capital espanyola en un edifici que s'hi ha ensorrat fa una estona. Hi hauria 5 desapareguts i 3 ferits. Al bloc s'hi feien obres de rehabilitació i allà hi tenim la Paula Brujats. Paula, què està passant?
Sí, bona tarda. És un edifici de 5 plantes que estava en obres i que s'ha ensorrat cap a la 1 del migdia. Ara mateix no hi vivia ningú i els desapareguts que deies que es busquen són justament treballadors de l'empresa que treballava en aquest edifici. Els seus companys han dit als equips d'emergència que troben a faltar almenys a 5 treballadors i la policia i els bombers estan buscant ara mateix sota la runa. Ho fan també ajudats per drons que està pentinant l'edifici que ha quedat parcialment ensorrat. S'ha dit tota l'estructura de l'obra que tenien muntat. A part dels desapareguts, sí que confirmen fonts oficials que hi ha 3 ferits, un d'ells greus, que ja se l'ha traslladat a l'hospital per una ferida a la cama, i 2 ferits lleus, que se'ls ha donat d'alta aquí mateix. La zona està completament acordonada. Penseu que això és en ple centre de Madrid, entre la Puerta del Sol i la plaça d'Òpera. Policia, bombers i serveis d'emergència que treballen des de fa una hora en aquest edifici buscant com a mínim almenys aquests 5 desapareguts.
Gràcies, Paula. I de tornada a Catalunya us expliquem que més de 100 dones transsexuals han estat operades els últims 5 anys a l'Hospital Clínic per feminitzar-se la veu, a l'únic programa públic que existeix a Catalunya per associar la veu al gènere femení. Es tracta d'una operació relativament senzilla que només requereix unes hores d'ingrés, Mònica Mas.
Sí, és una tècnica anomenada glotoplàstia i consisteix a fer més petita la laringe i escurçar les cordes vocals, tal com són morfològicament en una dona. Ho explica la doctora Isabel Vilaseca, del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic.
Aquella laringe que teníem inicialment aquí, com veieu aquí, se'ns ha fet una cicatriu a davant i la zona que ens servirà de la veu és més curteta. Per què? Perquè les laringes femenines són més petites, tenen les cordes vocals més curtes. I amb això nosaltres, al ser més curta aquesta corda vocal i més tensa, vibrarà més ràpid i pujarem el to.
La cirurgia es fa a través de la boca, no hi ha talls i, per tant, pràcticament no requereix ingrés. Després de ser operades, aquestes dones trans han de fer exercicis de logopèdia per recuperar el timbre, l'entonació de la nova veu i també la gestualitat que l'acompanya. Hi ha fins a 5 anys de llista d'espera per accedir a aquest programa finançat per la Sanitat Pública.
I quin resultat poden esperar?
Doncs mira el que ens ha mostrat la Sílvia, que és una dona trans operada al Clínic fa un any. Sentim l'abans i el després de la cirurgia.
Platero es pequeño, peludo, suave.
Tan blando por fuera que se diría todo de algodón.
Que no tiene huesos.
Tan solo los espejos de azabache de sus ojos
son duros,
cual escarabajos de cristal negro.
Assegura que per ella tenir una veu femenina d'acord amb el seu gènere era tan important com tenir pits o vagina.
I encara un últim apunt abans de la publicitat, perquè han tornat a detenir a Lleida el veí de 40 anys acusat de violar la seva filla de 21 al carrer després de trencar l'ordre d'allunyament. L'home ha anat aquest matí a la casa on viu la jove, va quedar ahir en llibertat, us ho van explicar, amb càrrecs, després que cap de les acusacions demanés presó provisional per a Joan Álvarez.
L'home va quedar en llibertat ahir a primera hora de la tarda, i tot i que el jutjat de violència contra la dona li va prohibir comunicar-se amb la filla i acostar-s'hi a menys de 200 metres, els Mossos han rebut l'alerta aquest matí que l'home estava trucant a la porta del pis on viu la filla, per la qual cosa l'han detingut per trencar l'ordre d'allunyament. Una segona detenció que s'afegeix a la detenció que diumenge a la matinada va fer la Guàrdia Urbana de Lleida quan suposadament estava violant la seva filla en presència d'un altre fill seu de 8 anys i germà, per tant, de la noia, a la plaça de la Llotja de Lleida. Ahir mateix, l'alcalde Fèlix Larrosa va destacar que no seria el primer cop que l'home viola la jove i va afegir que els serveis socials estaran pendents de la situació.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Tots sabem que no és el mateix comprar aquí que comprar allà. Compra botigues que fan que Barcelona sigui Barcelona. Un comerç de tota la vida. Comprat. Una botiga on et saluden pel teu nom? Compra-hi. Comerç local i de qualitat? T'ho compro. Tot allò que necessites, ho tens a tocar de casa. Ajuntament de Barcelona.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Temps ara per la cultura. Sergi Balbé al porta el muntatge Super Sapiens de Roc Esquius a un nou espai creat expressament per l'obra El cor del poble nou a Barcelona. Super Sapiens, convertida ara en experiència immersiva, estarà interpretada per Enric Cambrai i Marta Torner i s'estrenarà el 20 d'octubre. Marta Vives.
Fa 7 anys que Sergi Balbé va estrenar Sapiens de Roc Esquius a la petita sala Flyhard, una comèdia sobre el futur de la humanitat. A partir de la iniciativa dels joves productors de Forti Entertainment, Martí Font i Cristina Oliva, ara aquell muntatge s'ha fet gran en tots els sentits i s'ha convertit en Super Sapiens, una experiència immersiva amb teatre, tecnologia i arts visuals, com ha explicat Sergi Balbel.
Bé, el fèiem de la manera que podíem amb les petites dimensions de la sala Flyker, però allà ja vèiem que aquesta obra, a partir d'un punt, podia tenir una explosió doncs, d'innovació, de llum, de so, etc. I ells van veure aquesta possibilitat i van dir, Sergi, et veus capaç de fer això? Jo vaig dir sí.
Amb l'estrena de Super Sapiens s'inaugura una nau escènica de 2.000 metres quadrats i capacitat per a 400 espectadors al carrer Llull 121 de Barcelona. Super Sapiens s'estrenarà el 20 d'octubre i es podrà veure fins a meitats de gener.
Més coses, el Museu Nacional d'Art de Catalunya descobreix amb una gran exposició Mario Armengol, un caricaturista pacifista que va combatre Hitler amb la tinta dels seus dibuixos. La mostra, que obre demà al públic, vol reflexionar sobre la fascinació actual pels feixismes al món. Barcelona, Montse Mas.
Mario Armengol va canviar la metralladora pel pinzell i, contractat pel Ministeri d'Informació britànic, va crear milers de vinyetes de propaganda contra Hitler destinades a la premsa internacional, sobretot a Llatinoamèrica. La mostra que cocomissaria el periodista Plàcid García Planas el rescata de l'oblit i el reivindica com un dels grans caricaturistes europeus de la Segona Guerra Mundial.
Dibuixa el conflicte més mortífer de la història, però amb clau d'humor. Bevia d'una tradició, això ho reconeixen els britànics, diu, té un humor molt català, molt sense fre, sense límits, i li deixen fer.
L'exposició que es va poder veure l'any passat a València mostra un centenar llarg de dibuixos originals inèdits conservats per la família de l'artista. Llavors feien servir la sàtira per minar la moral de l'enemic. Ara ens fan pensar en l'auge de l'extrema dreta avui.
Ara anem cap a Euskadi, on els xefs bascos han pres la paraula al Saló Sant Sebastià Gastronòmica per fer balanç de les respectives trajectòries i apuntar cap on pot anar a partir d'ara l'alta cuina del País Basc, enviat especial Òscar Callau.
Eneko Atxa, cuiner del triestrellat a Zurmendi, situat a la població biscaïna de la Rebetzó, fa seu el lema del Saló quan explica que els plats més innovadors de la seva carta tenen arrels en el receptari de sempre.
Platos absolutamente contemporáneos que se podrían llamar chipirona lo pelayo, merluza frita, cuajada de leche de oveja, i porrusalda o guiso de puerros.
Als seus 77 anys, Pedro Subijana, del mític Aquelarre d'aquesta ciutat i pare de la nova cuina basca, ens ha parlat dels trets en comú que comparteixen els xefs bascos i catalans.
La cocina catalana i la basca no tienen mucho que ver, pero tienen todo que ver. Porque yo creo que hay personas detrás de esas cocinas que han tenido la ilusión y la humildad de beber de las fuentes de sus anteriores y las ganas y la ilusión de buscar el por qué no de otra manera, ¿no?
Elena Arzac explicarà aquesta tarda com s'ho ha fet per conservar i impulsar el llegat del seu pare, Juan Mari Arzac.
I un últim apunt. L'escriptor Martí Domínguez relata les últimes hores de vida del doctor i rector Joan Baptista Baset, afusellat pel franquisme després de ser condemnat per rebel·lió. València, Alba Barbosa.
El van executar el mateix dia que encara havia estat operant, al maig del 1941. A la novel·la Ingrata Pàtria, Martí Domínguez ha reconstruït aquest relat a partir de testimonis i documents històrics.
Ignorava que l'anava afusellada aquell dia i fins i tot jo crec que la pròpia família encara tenia esperança de que en l'últim moment poder salvar-lo.
El van denunciar i delatar els seus companys, professors de la Facultat de Medicina. Tot i les pressions, ell no va firmar mai la sentència a mort.
Se l'acusa a Peset, efectivament, d'haver-se mantingut fidel a la seva paraula, d'haver donat suport a la República i especialment d'haver encoratjat a la gent a unir-se a la defensa de la República.
A més de metge, Peset era un cristià convençut i també va ser el candidat més votat pel Front Popular a València a les eleccions del 36.
Catalunya migdia. Fins a les 3, la informació esportiva, Laia Tudel, avui amb l'entrevista de Deco al Tot Costa.
El director esportiu del Barça analitza el moment de l'equip i del club en una llarga conversa que té amb el Jordi Costa i la Sònia Germà. Conversa que sentirem a partir de les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio, al Tot Costa, i de la qual de seguida sentirem un fragment. Això serà, però, després de parlar del debut del Barça a la Champions. Avui comença una nova edició de la Lliga de Campions femenina i les blaugranes comencen a casa, al Johan, davant el Bayern de Múnich, una Champions amb un nou format, amb un objectiu clar per al Barça, que és intentar treure's l'espineta de Lisboa, on, recordem, les blaugranes van perdre la final contra l'Arsenal, i per això el Barça haurà de competir amb equips que han augmentat pressupostos, com el Chelsea, com l'Olympique de Lió o com l'Arsenal. Avui, al Johan, un dels plats forts d'aquesta primera jornada, Barça-Bayern de Múnich, Ruth Vilà.
Un Barça que té totes les jugadores disponibles i que torna a la Champions com un dels grans favorits per aconseguir el títol. Avui al davant el campió de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, que arriba al Johan Cruyff com a líder del campionat alemany, amb jugadores de gran nivell, com la danesa Pernille Harder, que ja té 32 anys, però que té 10 Bundesligas, ha guanyat també la Lliga Anglesa, millor jugadora d'Europa durant diversos anys, o l'extrem Clara Bull, que era un clar objectiu del Barça aquest mercat d'estiu. En parla Irene Paredes.
Bueno, Pernille és una de sus mejores delanteras, pero bueno, hay otras como Lea Schuller, como Clara Bull, que nos van a exigir al máximo. Les conocemos bien, hemos jugado contra ellas a nivel de club, también a nivel de selección. Por supuesto, intentaremos llevar tanto el ataque como la defensa a un nivel colectivo, que es como somos más fuertes para tapar sus fortalezas.
El Barça ha començat molt bé la temporada, dominant, creant moltes oportunitats, amb gran eficàcia golejadora i sense gairebé concedir gols. Pere Romeu ha anat fent rotacions perquè les jugadores estiguin a bon nivell ara que comencen els dos partits per setmana. Avui, una primera prova de foc pel Barça de la nova temporada. El partit contra el Bayern és a les 9 i des de mitja hora abans el podreu seguir per la TDG aquí a Catalunya Ràdio.
I el que dèiem a l'inici, avui, a les 7 de la tarda, Deco al Tot Costa. El director esportiu del Barça, Ramon Salmurri, analitza l'actualitat de l'equip i del club.
Entrevista del Jordi Costa i la Sònia Germà, el director esportiu del Barça, just la setmana després que l'equip hagi encaixat dues derrotes consecutives contra el Paris Saint-Germain i el 4-1 al Pizjuán contra el Sevilla. Deco fuig d'alarmisme. Es diu que no està passant res greu i recorda els inicis de la temporada passada, tot i que remarca que l'expectativa no és la mateixa. Ara bé, Laia, el portuguès deixa un discurs nítid amb tocs d'alerta al camí que ha de prendre el vestidor.
No somos tan magníficos o tan
exuberantes, como la gente nos pintó la temporada pasada. Somos sí un gran equipo cuando trabajamos, cuando estamos todos a una, cuando no somos capaces de sacrificarnos para el compañero, porque muchas veces pasa esto. Cuando somos así, somos un equipo muy difícil de abatir, o sea, de perder. Y además tenemos calidad, pero si nosotros creemos que tenemos la calidad por delante de trabajo, tenemos un problema.
De la gestió de l'equip i el vestidor, Deco no ha entrat en noms propis, però ha subratllat la feina que s'està fent en la renovació dels futbolistes.
Doncs aquesta conversa a partir de les 7, al Tot Costa. Seguim parlant del Barça, perquè avui el club ha presentat l'informe econòmic de cara a l'assemblea del proper 19 d'octubre i és un informe que Salmurri publicita uns grans resultats econòmics pel Barça.
A veure, farem tres apunts per fer-ho fàcil. D'entrada, el balanç total net, és a dir, després d'impostos i les partides extraordinàries, com per exemple la multa de la UEFA, els ingressos pels seients VIPs o la provisió de Barça Produccions, és de menys 17 milions d'euros. Aquest és el balanç total net del Barça aquesta temporada. Segon, el balanç ordinari, és a dir, el resultat del club en el seu dia a dia. Aquí el balanç és positiu. El Barça destaca que per segon any consecutiu és positiu. Això sí, ho és, en 2 milions d'euros. Uns ingressos de 994 milions d'euros i una previsió de cara a l'any vinent d'ingressos de 1.075 milions d'euros. I tercer, el club ha anunciat rècord en aquest cas de patrocinis, 259 milions d'euros, en merchandising 170 milions d'euros i una reducció del deute de 90 milions d'euros.
Totes aquestes xifres són tretes d'aquest comunicat que ha fet avui el club, resumint l'informe econòmic del Barça en el darrer exercici. Es presentarà el 19 d'octubre davant de l'Assemblea i s'haurà d'aprovar davant dels socis compromissaris. Per cert, han piratejat avui les xarxes del Barça?
Aquesta matinada algú segurament haurà quedat sorprès. S'ha de dir que juntament el compte del Barça a les xarxes socials, juntament amb el d'altres grans empreses, ha estat piratejat i durant unes hores ha estat fent publicitat del mercat de criptomonedes. Des del Barça diuen que ja està tot resolt i que està tot controlat.
I horaris dels partits de Supercopa?
El Barça Atlètic de Bilbao jugarà el 7 de gener, és la primera semifinal, a les 8 del vespre. L'altra semifinal, entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid, es jugarà l'endemà, el dia 8, a la mateixa hora, a les 8 del vespre. La final de la Supercopa es disputarà el dia 11 de gener.
I l'Espanyol arriba a l'aturada de seleccions pendent de l'oficialització del canvi de propietat. Tenim informació de si això es pot produir aviat, Arnau Caral?
Sí, demà dimecres l'Espanyol farà un comunicat per explicar aquest traspàs de poders, tot i que des d'un punt de vista pràctic i logístic no canviarà res al club aquests dies. I durant la setmana que ve, el nou propietari, el nord-americà Alan Pace, farà una roda de premsa per explicar-ne els detalls.
En l'aspecte esportiu, l'equip es troba a la novena posició i a un punt de les places europees. Si mirem enrere, Arnau, quina era la situació del club la temporada passada aquestes alçades?
Doncs força menys esperançadora. Sí que és veritat que s'havia jugat un partit més, però l'Espanyol era 14è i només havia sumat 10 punts dels 27 possibles. L'equip es plantava a l'aturada d'octubre amb una victòria valuosíssima a casa contra el Mallorca després de perdre 3 partits consecutius. Atenció al missatge que donava Manolo González l'octubre del 2024.
O treballem tots com animals i després tenim joc, que l'equip cada cop penso que juga millor, tot i venir de perdre 3 partits, o si no estarem morts, i l'equip a dia d'avui està molt viu. I anem creixent dia a dia. Si ens donen temps i paciència, pues seguirem creixent si Déu vol.
Temps i paciència, és el que demanava el tècnic blanquiblau. Doncs bé, un any més tard, l'Espanyol arriba a la mateixa aturada, havent sumat la meitat dels punts que s'han disputat fins ara, amb 3 derrotes menys que l'any passat i amb millor gol a braç, tot i haver perdut Joan Garcia. Per cert, un apunt molt ràpid, avui la Liga ha fet oficial els horaris de la 12a jornada i l'Espanyol jugarà a casa contra el Villarreal dissabte 8 de novembre a les 9 del vespre.
I amb el punt oposat a aquesta arrencada positiva de l'Espanyol, hi trobem la negativa del Girona, perquè a l'inici d'aquesta temporada Eduard Solà queda molt lluny del que s'esperaven.
És evident que és la pitjor arrencada a primera divisió amb Mitchell a la banqueta, però tampoc ha estat tan lluny del que va passar el primer any del retorn a primera. El Girona té ara 6 punts després de la 8a jornada, amb una victòria, 3 empats i 4 derrotes. És només un punt més que l'arrencada de la temporada 22-23, quan ja disputada la 8a jornada en tenia 7. Després de l'ascens, al Girona li va costar arrencar i a la mateixa alçada de Lliga el Girona havia perdut un partit més, però també n'havia guanyat un de més. Entre mig, l'excepció de la temporada 23-24 amb 19 punts, 13 més que ara, després de la 8a jornada, quan tot just acabava d'arribar la primera derrota a Montilivi contra el Madrid, recordem, en un partit on hi havia el lideratge en joc. La temporada passada el Girona tenia 3 punts més que ara. L'equip, mentrestant, ha tornat avui als entrenaments sota mínims, però amb una bona notícia, Siganko finalment no marxarà amb Ucraïna. Els internacionals que han marxat són Benat amb Ucraïna, Witzel amb Bèlgica, Sprell amb Colòmbia i Livakovic en Croàcia. Tampoc hi són ni Joel Roca ni Krapitsov, que avui s'enfronten a partir de 2:15, hora nostra, al Mundial Sub-20 de Xile. Això vol dir que un dels dos quedarà eliminat i podrà tornar. Ahir el club va anunciar que el defensa Alejandro Francés haurà d'estar unes 6 setmanes de baixa per la lesió al turmell que es va fer dissabte passat. En aquesta aturada hauran d'estar pendents de l'evolució de les lesions d'altres jugadors, com ara Abel, Lemar, David López o Unagi.
11 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
Seeing what our team is capable of doing, even before...
Parlarem de LeBron James i el seu enigmàtic anunci.
Catalunya migdia.
Els dies 11 i 12 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda, la millor fira de ceràmica i terrissa.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb la Maria Nicolau.
Recorda-te'n, 11 i 12 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
Més informació a breda.cat.
Només queden 3 dies fins al 10 d'octubre. Bescanvia ara les teves accions de Banc Sabadell sense cost si ho fas a qualsevol oficina de BBVA o trucant al 800 080 032, siguis o no client. I independentment d'on tinguis dipositades les teves accions. És una oportunitat única i amb la nova oferta és encara millor. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari badavi.cat. Era l'estrella de l'equip de bàsquet del Barça als anys 70.
Unes facultats físiques portentoses com no he vist en cap jugador a la meva vida.
Una caiguda li va canviar la vida.
Saltó, se enganchó con el pie.
Ja no sirves pa nada.
Drogues, addiccions...
Una de las noticias que me llegó era que él vivía en la calle. Todo indicaba que se acaba la historia de Charles. Y luego no fue así.
Un documental sobre la veritable història de l'exjugador del Barça de bàsquet, Charles Thomas. Nits sense ficció, temps mort. Aquesta nit, després del Telenotícies, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En bàsquet, amb l'Eurolliga ja en marxa, la resta de competicions europees de bàsquet també arrenquen aquests dies. A la Champions FIBA, la tercera en discòrdia, avui debuta el Joventut de Badalona. Ernest Macià, quines aspiracions té l'equip verd i negre i quines opcions?
Home, doncs, totes tenint en compte que aquesta competició l'ha guanyat un equip de la Lliga CB els dos últims anys, l'Unicaja, i de fet en els anys anteriors havia guanyat Burgos i Canàries, és a dir que 5 de les últimes 6 les han guanyat equips de la Lliga CB. A més, el canvi de competició es deu a dos temes. Primer, econòmicament hi ha més premis a les fases prèvies, diguem-ne, no cal arribar a la final per tenir un bon bonus, i d'altra banda, els rivals són d'una miqueta més a prop. Avui, per exemple, el rival és el Cholet francès, un equip que lidera la Lliga francesa. Ha guanyat els dos partits. La penya afronta aquest partit amb tota la plantilla, llevat de Michael Rusic.
A diferència de l'Eurocup, hi ha una immediatesa que jo crec que és bona, perquè et dona un estímul molt clar, no?, de quina posició ocupes en el teu grup. És una fase curta i veus sempre l'objectiu a prop, no? I jo crec que això és bo, perquè això ens ha de mantenir molt, molt connectats i amb ganes d'estar el més amunt possible d'aquest grup de quatre que tenim ara.
Tots des de la banqueta del Joventut ho expliquen així. Justament a Manresa, demà jugar el segon partit de la competició europea que l'any passat jugava la penya, l'Eurocup. En aquest cas, el Baxi Manresa jugarà a casa davant del Wroclaw polonès.
I seguim parlant de bàsquet. Si LeBron James volia tenir tota l'atenció del bàsquet mundial, avui ho ha aconseguit. L'estrella dels Lakers Marcos García, ja ha avançat que avui farà un anunci.
Sí, ha anunciat que farà un anunci, que té tela. Fa 15 anys LeBron James va penjar un vídeo, segurament us recordareu, anomenat The Decision. Anunciava aleshores que deixava Cleveland per marxar d'ell amb la seva família a Miami. Ara, 40 anys després, 40 anys que són els que té, a punt dels 41, LeBron ha fet aquest vídeo, ens ho ha deixat el Jordi sense música de fons, perquè volem que sentiu aquestes passes. En el vídeo veiem LeBron James caminant.
Ja està. És el vídeo.
LeBron, 10 segons, caminant cap a una cadira en una pista de bàsquet, enfrontant-se a una persona que no queda identificada. Et pot recordar Michael Jordan, et pot recordar Karim Abdul-Jabbar. No tens ni idea de qui és. Sembla que ha de ser algú que l'hagi d'entrevistar. I un com estan a punt d'enfrontar-se, allà s'acaba el vídeo. LeBron ha qualificat l'anunci com la segona decisió o la decisió de totes les decisions, ha publicat. És a dir, saps allò com Griezmann? Doncs sí. Tres quarts del mateix. Ha fet disparar totes les alarmes i encara ha disparat més els preus, que això a tu t'agrada. Les entrades més barates per al Lakers Utah Jazz del diumenge 12 d'abril, és a dir, del proper any, ja s'enfilen en alguna plataforma a gairebé $800. Les més barates. I és que podria ser l'últim partit de temporada de LeBron. En alguna plataforma hem trobat preus per aquell partit que estan per sobre dels $3.000. Ara bé, es retira o només ens ha distret amb alguna acció comercial? Atents al Tot Costa.
Quan ho sabrem?
A les 6 de la tarda ha dit LeBron. Si és així, al Tot Costa ho expliquem.
A les 6 de la tarda, al Tot Costa, i abans a la tarda.
Ara,
Francesc Garriga, també ho sabrem. Atenció a la situació de l'equip ciclista Israel Premier Tech. Com a conseqüència de les protestes rebudes, especialment durant la passada Vuelta a Espanya, l'equip ha pres la decisió de canviar de nom. I, a més, el seu propietari, Sylvain Adams, Isaac Vilalta, s'apartarà de l'estructura.
Decisió contundent la que ha pres l'equip creat per Sylvain Adams, propietari actual del conjunt Israel Premier Tech, però alhora persona molt propera a Benjamin Netanyahu i defensor, entre d'altres qüestions, dels atacs a Gaza, tal com ha manifestat públicament. En un comunicat, el conjunt ha anunciat un primer pas: canviar de nom i eliminar qualsevol referència a Israel. I encara més significatiu, apartar Sylvain Adams de qualsevol relació amb l'estructura ciclista. Adams, segons aquest comunicat, es centrarà en el seu rol com a president del Congrés Jueu Mundial. Per conèixer el nou rumb que prendrà aquesta estructura, haurem d'esperar uns dies. En qualsevol cas, es manté el contracte de feina de ciclistes, tècnics i treballadors del, per ara, Cycling Academy. Aquest serà un dels temes que tractarem a partir d'aquesta tarda al nou capítol de Ràdio Volta, juntament amb la nova exhibició de Tadej Pogačar i l'eclosió de Paula Blasi.
El Mundial de Trial Indoor fa un pas enrere. La Copa del Món Femenina, que es va crear el 2024, desapareix. A partir d'ara, les dones només competiran a Barcelona. I això perquè els promotors de les curses, Marta García, han dit que no hi veuen negoci.
L'any passat, Berta Avellán va guanyar esta primera Copa del Món Femenina Indoor, que va constar de tres proves. Ho va fer al Bàltic, a Tallinn, i en dissabte no hi havia quasi gent a les graderies. Diumenge competien els homes. Els promotors del Trial Indoor, excepte els de Barcelona, no hi veuen rendiment econòmic, però Berta Avellán se queixa d'eixa decisió al micròfon de Catalunya Ràdio.
Diu molt en el món en què seguim. Aquest any 2025 vam fer tres passos endavant i el 2026 en farem tres enrere. Decebuda, perquè pensava que era l'inici d'una nova era i que tindríem molta més visibilitat i que a poc, doncs, aniríem anant a estadis o a llocs on és més fàcil de veure'ns. Em sembla fatal. Al final, tota la visibilitat que guanyem en un X-Trial, sigui on sigui, serà molt més gran que la d'un Mundial Outdoor.
Berta,
és una pena.
Berta Avellán podrà competir al Trial Indoor de Barcelona del pròxim mes de febrer. Després, a partir de mitjans de maig, ja s'haurà de centrar en les 5 proves del Mundial a l'aire lliure que comencen al Japó.
I més motor, la pilota tarragonina Paula Ramos tancarà aquest cap de setmana la temporada amb una oportunitat d'or per a la seva carrera esportiva. Disputarà l'última prova del Mundial de Superbikes femení, Carles Vila.
Ramos ha tancat la seva participació a la Yamaha Cup amb una victòria i com a tercera a la general. L'última prova del Mundial de Superbikes es disputarà al circuit de Jerez. El seu objectiu és poder competir amb la seva Yamaha, amb les millors pilots d'aquesta categoria, on espera poder participar en un futur.
Para mí esta oportunidad muy importante porque al fin y al cabo es el sueño que siempre he tenido desde pequeña, el poder llegar a un mundial y ahora poder conseguirlo, pues es un sueño cumplido para mí y también para darme a conocer de cara al año que viene, a ver si podemos correr el campeonato completo y para conseguir apoyos también.
Paula Ramos serà la segona pilot catalana que disputa una cursa en aquest Mundial després de la barcelonina Sara Sánchez.
Català Didac Costa té nou projecte i serà ben diferent dels completats fins ara. Costa s'allunyarà de les dues voltes al món assolides, en solitari sense escales, i el repte que es planteja ara serà una mena de tornada als orígens habituals.
De completar les dues Vendegloff amb la tecnologia i sofisticació de les seves embarcacions a navegar la Patagònia xilena amb un patí català, una embarcació de vela i sense timó. Aquest cop, acompanyat de Guillermo Cañardo, Costa ha presentat aquest nou repte. Navegar uns 3.000 quilòmetres amb el patí de vela en navegació autosuficient i amb l'equipatge més bàsic.
El menjar el portarem al vaixell, portarem menjar lefilitzat, que no pesa, i l'aigua la podem aconseguir durant el recorregut. Dormirem a terra, en una tenda, o sigui, acamparem cada dia. Calculem portar uns 40-50 quilos de pes a cada embarcació, i inclou el menjar, la roba, material de seguretat, recanvis també, alguna cosa hem de portar.
El repte l'han presentat recentment, té previst arrencar a principis de 2026 i una durada d'uns 2 mesos.
Doncs deixem aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Recordeu, a les 7, al Tot Cost, amb l'entrevista d'Eco, i de 8:45 la TDG amb el debut del Barça a la Champions femenina, Barça-Bayern de Múnich, el Johan Cruyff. Seguim a l'antena de Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia amb el Joan Botó.